Camins.
Això, això. Paula, Ferran, un segon. Fora música. És que estic pensant que ja parlem molt de la Champions, que tal vegada els oients es cansen i, per tant, no cal donar-li massa voltes. Ja, si de cas als esports expliquem alguna cosa, però ara no cal, val? Tampoc és tan important. Només és un joc. Podem viure sense Champions i sense Europa League. Bona vesprada, aquest dimecres 5 d'octubre del 2022, dia 1 després de parlar del Premi Nobel de Medicina, d'una entrevista en profunditat sobre els misteris del genoma humà i de Neandertals, que al final és el que més ens encaixa aquí al Camins. Després, viatge llampec fins a Girona i entrevista sobre art sacre. I a la part final del programa, la versió de l'economia que ens va portar Rosario Santa Maria i la seva mirada sempre optimista. Una hora ben aprofitada, com avui, com cada dia. Si voleu recuperar la ràdio esportiva competitiva nocturna, doncs amb tot això que vàrem fer ahir, ja ho sabeu, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats per la Maria José Mendoza. Recordeu, Twitter @CaminsEstel i Instagram CaminsEstel. I que sapigueu que ens teniu en directe també a través de l'aplicació Radio Estel Oficial. Si voleu saber com és el Pol, Arrebatador o la Raga o l'Ignasi, amics i amigues, allà trobareu les fotos també. Avui, dimecres, volem preguntar-nos coses, volem parlar de temes del moment, però tal vegada temes d'aquests que queden una mica en segon pla, temes que ens ajudin a reflexionar. Per això estem molt contents de tornar a rebre aquí a l'estudi de Radio Estel Verónica García Morales, la nostra connexió mexicana que ens ajuda a reflexionar. A més, en la part final del programa tractarem un tema que habitualment és tabú, però que em sembla important i interessant, els suïcidis i la seva prevenció. Tot això en el nostre menú. La ràdio nocturna de la casa us fa la banda de Camins des d'ara i fins les 9. La Macedònia 2.0 pren la nostra sintonia un cop més.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Jo vull saludar Verónica García Morales. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Quina alegria enorme retrobar-te aquí a l'estudi en antena. Fem una mica de ràdio i de reflexió, que és lo nostre, una mica lo nostre, Verónica.
Así es.
Paso hemos venido, ¿no? Doncs vinga, que ens ve molt de gust.
Camins, el magazín del vespre a Ràdio Estel.
Estic interessant una mica els papers, perquè aquí hi ha una paperassa, que de vegades això sembla que estiguem fent la caravana, eh? No, només tenim una hora, no tres, però per papers que no sigui. Verónica García Morales, un cop més, ens acompanya aquesta temporada. L'hem volgut convidar als nostres dimecres, que volem que sigui una mica de reflexió, una mica allò amb la mirada social esmolada. Tenim, ja sabeu, el professor Xavier Torrents, tenim a Àngel Miret, el gran Àngel Miret, i també comptarem cada tres dimecres amb Verónica García Morales, que arriba directament, bueno, directament no, ja fa uns dies que ha aterrat, però sabeu que ha estat al principi de temporada, perquè crec que ho hem comentat en antena algun cop, i ella ens ha fet connexions des d'allà, inclús ha estat a Mèxic, a Chiapas.
Sí, estuve en Chiapas y en Puebla.
Chiapas y Puebla. ¿Y todo bien por allá? ¿Mexic B?
Sí, todo muy bien.
No sé cómo está la política mexicana, pero volví a demanarte por la política catalana, porque has estado arribar aquí y de sobte ens trobem amb aquesta crisi de govern, la qüestió de confiança, Pere Aragonès que diu que, bueno, amb la calma, Junts que no saben si continuar fent la coalició de govern, els recolzaments, els pressupostos penjant d'un fil, i tenim, bueno, tota aquesta... Bueno, demà i divendres comença aquesta votació dels militants de Junts per dir si es queden o no. El president Puigdemont ha fet aquest posicionament dient que per ell sortiria del govern, perquè la independència per aquí, la independència per allà, i no ens fan cas. Laura Borràs, evidentment, l'ha secundat, perquè Marta i Menga sempre van de la mà. I Jordi Turull que diu que no sé què votaré. Com veus el panorama? Ara de seguida passem als temes que tu ens proposes, però com veus el panorama de la política catalana, que està fet una mica un quadro?
Así es, bueno, inicia el curso, inicia intenso en todos los sentidos, totalment, ¿no? En el ámbito político, vamos, es como que estábamos algunos estaban un poco aburridos y ahora vuelven.
Sembla ser que sí.
Y
Andy, después del estiu, a una amiga de marxa, no? Perquè està,
no,
l'estiu
claro.
Sempre és tranquil i ara han dit, doncs anem a bellugar-lo tot una mica.
Bueno, y es cuando en este contexto más se necesita, ¿no?, de estabilidad, de acuerdos, sí, de pactos, de, bueno, de ir hacia una misma dirección, porque el contexto en el que nos adentramos en este inicio de curso, en este otoño-invierno, no es fácil.
No és fàcil i bé, ara tenim aquesta crisi de govern que veurem com termina, perquè clar, ara s'obren molts interrogants, depenent del que diguin els militants de Junts, que ho coneixerem, recordem, dissabte, us ho prenen amb calma. Aquest matí López Alegre a la tertúlia del Pol-Massa deia, no sé com van tan lents, perquè clar, acaben la votació a les 5, això deu ser automàtic, perquè a les 5 és tot telemàtic, ja tindran els, però ens ho comunicaran dissabte, amb la calma, no hi ha pressa. Doncs estarem molt pendents. A veure, a Verònica, com fem amb Xavier Torrents i amb Àngel Mirel, li hem demanat que ens proposi doncs alguns temes per comentar, per analitzar i per reflexionar. I tu ens has proposat una mica, per començar, un tema d'educació. Jo ara donaré algunes dades per situar-nos, perquè resulta que Espanya millora lentament el nivell educatiu, lentament. I aquí hi ha moltes dades en aquest informe, però podrem començar dient que el 28% de les persones entre 25 i 34 anys tenen com a màxim l'ESO, és a dir, que tenim persones entre 25 i 34 anys, el 28% d'aquestes persones, el seu nivell d'estudis és l'ESO. Llavors, el 28% dels espanyols estan en aquesta situació i després tenim, per exemple, també que es queden en aquesta franja, és a dir, el quart de l'ESO, batxillerat, formació professional bàsica o de grau mitjà. No arriben als estudis universitaris. Quines explicacions et dones tu perquè aquestes xifres siguin així, Verònica?
Bueno, aquí hay varios factores. Según el informe, señala cómo hubo una época, digamos, cuando estaba todo el boom inmobiliario,
sí,
que afectó mucho a, pues, en ese entonces a los que estaban jóvenes y decidían quizá no seguir estudiando, precisamente porque, bueno, había otros trabajos que te permitían, pues, tener unos ingresos económicos, uh-huh, que estaban bien en ese contexto, ¿no? Y, por tanto, decidían no seguir estudiando. También tiene mucho que ver con la política educativa que se esté llevando a cabo, el valor de la educación que esa sociedad pues le da, y al final también tiene que ver con esa estabilidad política de la que bien hacía referencia al inicio del programa. Y sobre todo, bueno, esto tendrá un impacto pues para el nivel educativo de ese país, pero también lo tiene para la calidad de vida de las personas que no acceden a otros tipos de estudios, que es también lo que señala el informe.
Uh-huh. Perquè, clar, és molt interessant. Tu deies, clar, en aquell moment, el boom immobiliari, tal vegada no calia fer aquesta aposta per l'estudi, per la recerca, per formar-te de manera apropiada, sinó que veies una possibilitat de negoci, d'enriquir-te tal vegada de manera fàcil, o per dir-ho així, i ara estem veient aquestes conseqüències. Tu dius, bueno, l'estabilitat del govern, l'estabilitat de qui proposa els plans educatius, com d'alguna manera podríem millorar aquesta estabilitat, Verònica?
Bueno, sobre todo que todo el tema educativo tiene que existir un gran pacto y un consenso realmente de todos los partidos políticos.
I sembla ser que és una de les coses més difícils d'aconseguir, perquè cada vegada que arriba un govern nou i de vegades dins del mateix mandat van reformant de manera sistemàtica les lleis educatives.
Claro, y eso hace más difícil, ¿no?, hacer toda una continuidad de esa política. De hecho, se menciona, ¿no?, cómo se busca transformar toda esta realidad o mejorar esos porcentajes precisamente con la última modificación de la ley de educación. Uh-huh. Y, por ejemplo, una medida que es ahora evaluar más por competencias que por contenidos. Bueno, esta es otra reforma y he sabido, por ejemplo, pues países como Finlandia, que cuando para que una política de educación funcione es a largo plazo y es sobre todo pues construida en un consenso.
Mira, justament has esmentat aquest país, Finlàndia. A altres països hi ha una cultura de l'estudi que aquí no tenim.
Yo creo que allí tal vez puede sí estar bastante influenciado, ¿no?, por la cultura de de cada uno de esos países. Por ejemplo, en el caso de México, y creo que el sí. estudio precisamente ahí hace un contraste, es más del 40% esta cifra, ¿no?, de personas que solo tienen estudios de la ESO. En la sociedad mexicana el estudio todavía tampoco está tan valorado y no se incentiva. No solo hablo ya de la educación formal, institucionalizada, sino en todo el contexto. Por ejemplo, la lectura es un buen indicador. Se lee, las personas leen realmente por gusto, porque quieren leer sin más, o está todavía muy ajustado o muy ceñido a leo porque te quiero aprobar o porque tengo que aprobar.
Sí, evidentment. Sí, sí. I això, mira, els que tenim fills ho veiem en el dia a dia, eh? Aquesta complicació de que els nens, de que la canalla, doncs, s'interessin per la lectura més enllà de que sigui una cosa accessòria, ho necessito fer per arribar a aquest objectiu. No, doncs aquest punt de disfrutar de la lectura, d'agafar aquest hàbit, doncs és una cosa que s'ha de, jo crec que s'ha de replantejar d'alguna manera perquè els hi costa. És, clar, jo, per exemple, a casa, si no fes un esforç personal amb els meus fills, amb el que passa al col·legi no arribaríem a aquest punt del gust de la lectura. També és molt interessant el tema social. I aquí, mira, podem obrir un altre meló, perquè, clar, aquí estem parlant de que aquest dèficit d'estudiantil, aquest dèficit de nivell d'estudis, té segurament una repercussió a nivell econòmic, a nivell de negoci, a nivell de que les persones puguin accedir després a llocs de treball, a recerca, al que sigui, però també d'alguna manera influeix, a veure què opines tu, amb el context social general. És a dir, una persona que no té una formació, quan més tens la ment formada, els estudis, després, per exemple, la música, l'art, la cultura, doncs a l'hora de conviure en una societat tens més dificultats perquè tot costa més, tot va lligat i tal vegada estem veient un punt que després pot lligar també amb el següent tema que ens has proposat, que és una mica l'estat de Barcelona, el que pensa la gent de Barcelona. Però veiem, no?, moltes vegades a les xarxes socials, vídeos, etcètera, de dificultats per relacionar-nos, dificultats per conviure, dificultats per acceptar l'altre, dificultats per viure bé.
Exactamente. Sí, el mismo informe señala eso, ¿no? Que tú bien has comentado. Además de que hay problemas para acceder al empleo, a buenos puestos de trabajo, pues la integración social se ve resentida por esta falta, ¿no?, de educación o de cultura. Lo que comentabas también respecto a los niños, también el informe señala cómo aquellos padres que tienen un mayor nivel educativo también influye, ¿no?, en las generaciones siguientes. Entonces, muchas veces se crea ese ambiente desde las propias familias y todas las familias. Por ejemplo, en familia vas a la biblioteca y el padre, la madre, los abuelos leen. No sé si esto lo vemos muy seguido, pero que haya ese espacio de lectura o de compartir este tipo de actividades más allá de una educación reglada.
El estudi, que en aquesta ocasió se centra en l'educació superior, s'assenyala que l'educació terciària, la que equival a Espanya als estudis de formació professional, s'ha convertit en el nivell educatiu més comú. Això és curiós, al passar del 34% l'any 2000, fa 22 anys estem parlant, al 49% en el 2021. És a dir, el 50% dels estudiants estan a formació professional, gairebé el 50%. Com valores aquesta tendència?
Bueno, puede ser positiva también, ¿no? La profesionalización en este sentido, porque luego hay otro problema, que son, ¿no?, los conocidos como ninis, ni trabajar,
bueno, claro,
ni estudiar. Bueno,
claro, eso ya es una otra cosa más greu, totalmente, evidentemente.
Y sí, entonces, bueno, esto también puede ser una vía positiva según cómo esté diseñado, ¿no?, en ese país. Por ejemplo, en Alemania se utiliza mucho la formación profesional, se acude mucho a ella. De hecho, bueno, hay críticas porque se dice que desde una educación temprana se empieza a perfilar quiénes irán a la universidad o quiénes irán a formación profesional, pero eso no quita que en el conjunto tengan un nivel cultural pues bastante igualado, ¿no? En este sentido, bueno, sí que hace falta, pero definitivamente lo que exige la actualidad y la realidad que viene, las nuevas por los nuevos retos a los que nos enfrentamos, es mantenerse en constante formación, en constante estudio, porque pues cada vez nos es más difícil interpretar la complejidad del mundo.
Sí. Encara hi ha un cert estigma social sobre la formació professional, perquè jo recordo, no sé, perquè ara estic una mica desconnectat, t'ho demano a tu, que segurament tens una visió molt més esmolada, però jo recordo en el meu moment, no? Quan jo tenia 18 anys i havia de passar a la universitat, doncs a formació professional anaven els que no els donava la nota, els que havien tingut alguna dificultat. Ara mateix això persisteix o la societat i el jovent ha canviat una mica aquesta percepció sobre la formació professional?
Jo crec que va canviant, aunque certa part de esa percepció o de ese estereotipo se mantiene, però va canviant perquè no necessàriament de tota esa formació professional se tiene que dar des de l'àmbit universitari.
Sí, i com es viu a altres països? Tens dades, tu ho saps? A altres països, el tema de la formació professional, ens parlaves del cas d'Alemanya, no? Que segurament hi ha una diversificació com molt marcada, gairebé, no? Però en altres països la formació professional també té aquesta força que està adquirint el nostre país, ho saps o no?
La verdad, en el contexto europeo lo desconozco. Por ejemplo, en América Latina, sí, es verdad que quizá pasa como lo que tú comentabas de hace años en España. Uh-huh. La mayoría de las personas optan por, ¿no?, una formación universitaria antes que una formación profesional o una formación técnica, le llaman allí, porque precisamente todavía no tiene tanto prestigio social y se considera que de esa forma no se llegará a tener un nivel económico bueno, ¿no?, de calidad en esa sociedad.
Evidentment. Doncs jo crec que hem reflexionat molt sobre aquest aspecte de la educació, aquestes dades que ens ha presentat la Verònica també, però encara podem fer un altre canvi de tema. Seguim amb la Verònica. Perquè tot està lligat, al final la societat és societat, la societat és societat. I els estudis es donen a un lloc concret, es donen a una ciutat, i tu volies parlar-nos també d'una macroenquesta o una gran enquesta que s'ha fet parlant i demanant l'opinió dels ciutadans de Barcelona sobre la seva ciutat. Barcelona és un tema que no s'esgota, perquè el que passa a la ciutat, si mires els informatius, si mires la premsa, si mires les xarxes socials sobretot, la gent està sempre molt atenta a Barcelona. Pecarem una mica de centralistes ara, una salutació per la resta de Catalunya i d'Andorra des d'aquest programa, però hem sabut que més de la meitat dels barcelonins, el 53%, creuen que aquesta ciutat, la seva ciutat, ha empitjorat el darrer any, mentre que el 29% considera que ha millorat. És un 29% que no sé on està perquè jo no el veig mai manifestar-se. I un 15,4% opina que segueix igual. Així ho posa de manifest, com dèiem, la darrera entrega de l'enquesta de serveis municipals de l'Ajuntament de Barcelona, aquest macrosondeig amb 6.000 entrevistes presencials que el consistori encarrega cada any des del 1985. L'enquesta, el treball de camp de la qual es va dur a terme entre el 17 de febrer i el 16 de maig, mostra un estat d'opinió sobre la ciutat molt similar en molts aspectes al que recollia l'edició del 2021, per tant, estem ahí equilibrats, i dels resultats d'aquest estudi demoscòpic es desprèn que és una opinió majoritària que Barcelona no ha experimentat una evolució positiva, una percepció que ja reflectia l'enquesta de l'any passat. Tot això, en any d'eleccions municipals, doncs deixa moltes portes obertes i molts interrogatoris. Com valores tu aquesta enquesta? Tinc moltes més dades, però una primera valoració, Verònica.
Sí, bueno, esta es una encuesta, un instrumento municipal que a mí, la verdad es que me gusta mucho cuando inicio el curso.
Sí, t'agrada, a veure què pensa la gent, És interessant.
Sí, bueno, porque en la asignatura de seguridad urbana, sí, como ves, ¿no?, ahí hay, ¿cuál es la percepción sobre la ciudad, sobre los servicios municipales y la gestión municipal? Y llama mucho la atención que siempre el problema sobre la ciudad es la seguridad o la inseguridad, ¿no? Uh-huh. Es como si Barcelona fuera siempre una ciudad insegura. Y esto, bueno, siempre me llama la atención porque a una escala de ciudad se percibe como insegura, como que ha empeorado, pero luego a escala individual o más próxima de que cuáles son aquellos aspectos que te preocupan más, ya tienen que ver con, bueno, los problemas que en el contexto actual estamos viviendo, ¿no? Como el...
De fet, si em permets perdonar la dada, ja que fas la referència a que sempre la inseguretat ciutadana està molt a dalt, en el macrosondeig de les preocupacions que tenen els habitants de Barcelona, la inseguretat és la que més preocupa amb un 19,1%. I després vindria la brutícia, que és un altre aspecte de la ciutat que no té a veure amb la inseguretat, en principi, que seria un 12,4%. I en tercer lloc hi ha la preocupació per l'accés a l'habitatge, que també és realment molt interessant. En aquest cas ja descendeix una mica el percentatge, que és el 6,7%. Però, clar, un 19,1% dels enquestats per extensió de la població de Barcelona que estigui preocupat per la inseguretat ciutadana en una ciutat del primer món, cosmopolita, etc., doncs sí que crida molt l'atenció, evidentment.
Sí, bueno, un sociólogo, Sigmund Bauman, muy conocido, que acuñó el término de la sociedad líquida, el amor
sí,
líquido.
Sí, sí.
Bueno, él precisamente hacía referencia que Europa es uno de los contextos, ¿no?, más seguros y donde la gente también pues tiene miedo.
Això dona que pensar que com està la resta del món, no?
Perquè, exactamente, clar. Pero él también hacía referencia a la individualidad, entre que cada vez las personas están más solas,
sí,
también pues perciben mayor inseguridad. Uh-huh. Esa soledad, pues el no tener lazos, el no tener una comunidad, te hace sentir, ¿no?, vulnerable a quién acudir o dónde están tus lazos o tus refuerzos, ¿no? Pero entonces, en el caso de la ciudad,
sí
que tiene mucha relación con el tema, por ejemplo, de la limpieza, del desorden que puede existir en
claro,
las calles.
Claro, es que ahora no hay que todo el lligat, ¿no?
Sí, tiene que ver con esa percepción subjetiva que te da, por ejemplo, el pasar por una calle un poco oscura, con grafitis, con la basura tirada,
uh-huh,
no es lo mismo que, pues no, pasar en un lugar donde está iluminado, hay personas por la calle, la percepción es distinta. Uh-huh. Y luego ya si entramos a ver, por ejemplo, qué distritos, qué barrios, bueno, cambian, ¿no? Por ejemplo, donde esa percepción de inseguridad se identifica como uno de los principales problemas de Barcelona, pues es Ciudad Vella, ¿no? Allí vemos también muchos factores como es, ¿no?, el turismo, el que no hay... És més difícil que existan esos lazos.
Sí, sí, és interessant. Jo regularment passo per Ciutat Vella i per Barri Gòtic. I és que de vegades tinc la sensació que entro en un altre món, sincerament ho dic, amb la sensació que n'hi ha de massificació. Moltes vegades hi ha moltíssima gent per aquella zona, gent que jo no identifico com a barcelonina, perquè és que es veu clarament que hi ha moltíssim turista i, evidentment, molta persona vulnerable que, d'alguna manera, jo no sé, s'estableix allà i existeix. Realment, en la resta de Barcelona pots trobar de moments, és la meva experiència, no és res científic, però el tema del Barri Gòtic i Ciutat Vella és que és per plantejar-se-ho realment. Aquí entrem en un altre debat interessant, que és la Barcelona turística i la Barcelona dels propis barcelonins, etc., perquè ara, a més, encetem també obres a la Rambla, que volen recuperar, que no sé què. És un debat que sempre està a l'aire, no? El tema de la gent que ve de fora i que de vegades no cuida, bueno, és lògic, suposo, no cuida la ciutat com si fos seva.
No, claro. Sí, y eso ahí también hay proyectos, ¿no?, que buscan incorporar a los turistas también en el cuidado de la ciudad. Pero sí que es algo que genera, ¿no?, esa sensación de inseguridad, de problema en la ciudad, de que sientes que ha empeorado. Y sin embargo es bastante llamativo también en los datos de esta encuesta, como para el futuro, porque hay unos gráficos además que ¿cómo ves en el presente la ciudad?
Sí.
Pues ha empeorado y está todo como en rojo. Pero para el futuro es... La previsión que las personas tienen, la percepción es de que todo va a mejorar. Y es bastante...
Mira, tinc una cosa. Tal vegada serà per aquella llei de la kenosi. Saps el que és una kenosi? És una crisi tan profunda que no tens més remei que tornar cap a dalt, perquè no pots arribar més a baix. No crec que estiguem en aquest punt tampoc, eh? Però igual la gent sí que ho percebi i diu, bueno, és que com anirem a millor una mica, perquè tal com estem... De totes maneres, aquest tema és molt interessant, sobretot en el moment actual en què també hi ha hagut un augment de denúncies d'agressions sexuals, hi ha un augment de per exemple, les persones grans ho denuncien, aquesta solitud que senten en les grans ciutats i en general. I mira, segurament també té molt a veure amb el tema que tractarem al final del programa, que és la prevenció del suïcidi, una llacra de la qual es parla poc, però que segurament tot aquest caldo de cultiu doncs va també incentivant. Verònica, si et sembla bé, fem una pausa i seguim endavant. Vale, et quedes amb nosaltres? No sé si has quedat o alguna cosa, pots quedar-te una estona, no?
Sí, sí.
Perfecte. Doncs vinga, hem fet una reflexió intensa sobre educació, sobre la inseguretat ciutadana, sobre la percepció de Barcelona, però encara ens queden per davant 28 minuts per reflexionar i per seguir recorrent els nostres camins. Una pausa i tornem.
Radio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Tortosa, 90.1.
Rafa Sanahuja.
El blau sí. És el negre, el blanc és el plata,
sí.
i el groc és el daurat. Això és l'alquímia.
Camins.
Ràdio Estel.
Una llum negra associada, diguem, a certes experiències. Hi ha una llum verda, i una llum vermella i una llum negra.
Realment és que...
I a la tradició també hi ha llum negra, eh?
Vale.
Expliquem històries.
No podemos permitirnos un comportamiento cualquiera, porque de la sangre de los mártires han brotado las flores de nuestra revolución. Tener una conducta indecente es profanar la sangre de los que dieron su vida por nuestra libertad. Por ello, pido a las señoritas presentes que lleven pantalones menos anchos y velos más largos, que se cubran bien el cabello y que no se maquillen. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, se levanta la sesión. ¿Sí?
Usted dice que nuestros velos son cortos, que nuestros pantalones son indecentes, que nos maquillamos, etcétera. Como estudiante de arte, me paso la mayoría del tiempo en el taller. Necesito libertad de movimientos para dibujar. Un velo más largo dificultaría aún más mi trabajo. Y por lo que respecta a los pantalones, nos reprocha que sean tan anchos cuando ocultan eficazmente nuestras formas. Y ya que estos pantalones están de moda, me planteo una pregunta. ¿La religión defiende nuestra integridad física o simplemente se opone a la moda? Usted no deja de hacernos observaciones, pero los hermanos aquí presentes llevan peinados y ropas de todas clases. A veces se ponen prendas tan ajustadas que se les ve la ropa interior. ¿Cómo se explica que yo, como mujer, no sienta nada al ver a esos señores tan ceñidos y que ellos, como hombres, se exciten tanto por unos centímetros de menos de velo?
Acabem de sentir un fragment de la pel·lícula d'animació Persepolis, la història d'una nena d'una família occidentalitzada iraniana que als anys 70 li toca viure la revolució islàmica i es planteja moltes preguntes que tornen a ser vigents avui mateix, el 2022. Pere Juventí i Balcells, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
El 7 de setembre s'incendia i s'inicia la revolta. Homes i dones van sortir a protestar per la mort de Mahsa Amini, el símbol de la protesta a l'Iran i les lleis misògines del país.
La República Islàmica d'Iran és el 18è país amb més extensió del món, amb una població de quasi bé 80 milions de persones de diverses ètnies. Més de la meitat de la població és persa, però també hi conviuen kurds, azeris, turcmes i beluchis, i àrabs també, que encara que només representen un 2%. La religió oficial, com recull l'actual Constitució, és l'Islam. Es calcula que un 96% de la població és musulmana i d'aquests el 89% són xiities.
Sí.
L'idioma oficial és el persa o farsi, també ho és a l'Afganistan i a parts de, també d'aquesta zona, una llengua que compta amb més de 100 milions de parlants natius.
Mm-hmm.
Es troba entre el Pròxim Orient, l'Àsia Central i Àsia del Sud i, per tant, té molt més pes en la geopolítica. L'estat iraní, des de la Revolució Islàmica del 79, és una república islàmica, sí. En principi, i sobre el paper, una democràcia de presidents, però amb evidents signes de règim autoritari amb falta de llibertats i abusos contra els drets humans. El president des de les eleccions del juny del 2021 és Ebrahim Raisi, és líder suprem, és el Ali Jamenei, és el cap d'estat de la màxima autoritat política i també religiosa i queden subjectes al seu poder l'exèrcit, el poder judicial, els mitjans de comunicació, també doncs, altres estaments governamentals. Exerceix directament els ministres de defensa, defensa exteriors, entre d'altres. En definitiva, és un líder suprem i està sempre per sobre de l'autoritat del president.
Doncs gràcies, Pere. Ens has fet una radiografia del que és ara mateix l'Iran. Això està molt bé perquè el coneix segurament molts dels nostres oients i jo mateix el coneixem de manera superficial oficial, però hem tingut més dades. Però amb Carla Buigas, Carla, bona vesprada de
nou. Bona vesprada.
Volem saber què està passant abans de demanar-li l'opinió a Verónica García Morales, perquè tenim una mena de revolució en marxa que ens crida molt l'atenció.
Doncs l'activista Mahsa Amini, com dèiem al principi d'aquesta introducció, va morir assassinada aquest passat mes de setembre a mans de la policia de la Moral, després de ser detinguda per portar mal posat el hijab. La policia de la Moral són els encarregats de vetllar pel compliment d'aquesta norma. Aquest fet i la conseqüent repercussió mediàtica, sobretot a les xarxes socials, ha fet esclatar una revolució, protestes de dones i inclús alguns homes que reclamen, entre moltes altres coses, la llibertat de les dones d'utilitzar o no el hijab, i en un país on el seu ús és obligatori. En els darrers mesos hem vist com s'escampen aquestes protestes i com agafa cada cop més força aquesta revolta, una mobilització molt sorprenent a l'inici per ser un desafiament de les dones a la figura d'aquest líder suprem, Jamenei. Protestes desacomplexades en un país on les concentracions d'aquest tipus estan penades per llei. Una revolta que ha portat i està portant una dura repressió policial, detencions, restriccions d'accés a internet, apagades també d'internet i més de 80 morts, però que va agafant cada cop més força al carrer i també als mitjans de comunicació.
Doncs Carla i Pere, moltes gràcies de nou. I vinga, us escoltem en el butlletí de les 9 amb tota la informació de tot el que està passant. Mil gràcies, nois.
Fins ara.
Dones, vida, llibertat, justícia, llibertat per triar, utilitzar la hijab. Aquestes són els crits que porten inundant els carrers de l'Iran les dues darreres setmanes. Verònica, com valores tot el que està passant a l'Iran? Perquè a mi em sembla... Jo estic molt sorprès. Perquè normalment aquestes coses no... Sí que és cert que des de fora del país les persones que tal vegada han fugit o han deixat enrere tot aquest règim, aquest ambient, que a mi en la distància em sembla molt asfixiant, doncs sí que fan denúncies puntuals, però que des de dins del país, amb la policia de la moral, que ja és un nom que a mi m'esclata el cervell, no? La policia de la moral en ple segle XXI. Com valores tot el que està passant?
Claro, es realmente impactante todas estas manifestaciones y, como tú bien comentas, totalmente de una valentía total, porque están en medio, ¿no?, de una dictadura, de una represión absoluta, donde está en peligro la vida. No se puede manifestar en ningún sentido porque pues prácticamente puedes morir.
Home, és que hi ha mort 80 persones, és que és increïble. I això és el que sabem.
Exactament, són els dades que quizá podem saber, però de allí no. Esto de hablar de una policía de la moral y sobre todo siendo un régimen que afecta, ¿no?, a todos los habitantes de esta sociedad, pero afecta de forma también especialmente a les mujeres, com estem veient, i que és precisament el cas.
Aquí hi ha un punt que és molt sorprenent, i és que, ens ho deia ara la Carla, les amenaces rebudes i la violència, i fins i tot les violacions, no han acobardit les dones del país. És molt valent, és impressionant, i en massa han sortit als carrers, però és que els homes s'han unit en símbol de suport. Molts homes s'han unit. Jo crec que és molt important aquesta suma de forces que, d'alguna manera, tal vegada és el que més ens sorprèn de tot, perquè normalment sí que és el que les dones tenen la seva, el seu punt de rebel·lia, perquè tu deies, com tu deies, són les que més són dipositàries d'aquesta repressió, d'aquesta manera de marcar-les i tal, però bueno, els homes, com tenen el seu estatus i a més viuen aquesta superioritat de manera tan natural, però s'estan adonant que cal fer un pas endavant també.
Así es, y esto es muy interesante, esto que mencionas, Rafa, porque es el gran reto que hay, además, también desde los movimientos de mujeres, desde el feminismo, que siempre se ha dicho, no es contra los hombres, es con los hombres, y esto es realmente imprescindible si se quiere transformar esa desigualdad en igualdad, si se quiere realmente hacer justicia, si se quiere garantizar la vida y la libertad de las mujeres. Y lo que realmente también, bueno, es aquí totalmente inexplicable, injustificable, ya no solo porque estemos en el siglo XXI, sino siempre ha sido así también en otras sociedades, es el cabello de una mujer.
Mira, justament tenia aquí preparat, perquè les manifestacions a Iran doncs han fet un salt i s'han estès pel món, en aquest món global en el que vivim, i recordem que per a moltes iranianes els cabells són un símbol de bellesa, d'autocura, que es veuen forçades a ocultar per llei. En principi és això. Tallar-s'ho o rapar-s'ho indica, sens dubte, una rebel·lió contra tot allò establert. Sense pèl no hi ha res a amagar, diuen. Ho estan fent les que poden ho estan penjant a les xarxes, però és que, a més, moltes dones estan fent aquest símbol de tallar-se el cabell, actrius, influencers, per adherir-se a aquesta, que també sembla molt interessant, perquè normalment és un tema molt tabú. Amb el cristianisme tothom s'atreveix, perquè saben que normalment nosaltres no som mosquetes mortes i no diem res. Però contra l'islam ja tothom s'ho pensa una mica més i ara s'està perdent una mica la por. És així.
Sí, bueno, muchas sociedades, tradiciones religiosas han mandado o mandatado, ¿no?, el que las mujeres se taparan el cabello.
Mm, és així. I ara s'estan rebel·lant. I si tallar-se els cabells és un símbol de rebel·lia, encara ho és més mostrar-lo, que s'està fent. I les dones de l'Iran estan perdent la por fins i tot a una de les lleis més estrictes, que és l'obligatorietat del vel. O sigui, s'estan traient el vel. Jo he vist vídeos a través de les xarxes socials traient-se el vel, inclús cremant-lo. O sigui, és que està arribant a un punt... Jo no sé si recordes un moment així, perquè sí que és cert que he estat investigant aquesta tarda i he vist que hi ha hagut alguna rebel·lió d'aquest caire en l'Iran, justament, però per temes econòmics, no per temes ja de drets de la dona o de vulnerabilitat dels seus drets, etc. No sé si tu tens constància d'algun moment similar. Segurament sí que hauran hagut, evidentment.
Les ha habido, sobre todo, pero quizá todavía con este enfoque que tú señalabas, era más en cierta medida la protesta que había de ciertas mujeres, abogadas, porque hay abogadas que luchan por los derechos de las mujeres en Irán y demás, pero una represión realmente muy... pues muy muy agresiva. Lo que pasa es que en este contexto actualmente, pues ahora ya tenemos mayores, ¿no?, focos de difusión de estas manifestaciones, redes sociales, que anteriormente quizá pues no estaban. Cuando las primaveras árabes, que empezó también todo este tema en redes sociales, pues ya tiene un impulso distinto.
Doncs ens venia molt de gust donar-li també visibilitat aquí al Camins, en aquest dia que utilitzem per reflexionar, per fer una mirada més àmplia, per tractar temes una mica diferents i també plantejar-los als nostres oients que puguin estar informats i ajudar-los també a pensar. Hem de fer una altra publicitat que tenim pendent, la fem de seguida, i tornem amb un altre tema que a mi personalment em crida moltíssim l'atenció, crec que és molt important donar-li difusió, com és la prevenció del suïcidi. Pausa breu i ara tornem. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound from the...
Radio Estel.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita-la a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Si els busques, els trobes. Si t'has perdut algun programa de Ràdio Estel, el tens a la ràdio a la carta de radioestel.cat, perquè tu triïs quan escoltar el que tu vols escoltar. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
El nostre micròfon autònom, Judit Caselles. Caselles! Caselles!
Hola, Rafa.
Hola. A veure, minut i resultat al Parlament. Caselles. Molt bona connexió, millor que aquest matí amb la Raga, que ha estat tot al revés. Vinga, bona nit i tapa't.
Gràcies, igualment.
El magazín de la vesprada...
Ai, el govern i la Caselles.
A Ràdio Estel.
Tres minuts, camí de les 9 de la nit. I seguim fent la ràdio nocturna aquí a Ràdio Estel. La ràdio nocturna té un nom, té un equip, Camins, Capdevila, Moreno, Sanahuja, també la Carla, el Pere Juventí, i avui també Verónica García Morales, que forma part del nostre equip i que continua aquí. Estàs aquí, estàs a gust, aquí, estàs bé, tens calor, tens fred, vols algo, vols aigua, vols... Està tot correcte. Vale. Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut, la OMS, el 2019, cada 40 segons mor una persona per suïcidi. Parlem de dades mundials. Això vol dir prop de 800.000 morts evitables cada any al món. La qüestió del suïcidi segueix associada a l'estigma i s'estima que les xifres estan per sota de la realitat. Segurament les xifres són encara més impactants, ja que moltes morts no es registren com a suïcidis. Parlar-ne segueix sent la gran assignatura pendent per acabar amb el tabú, conèixer millor també la situació i tenir les eines que ens permetin a tots i cadascun de nosaltres detectar situacions i riscs per actuar. El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa aquest mateix dilluns un programa de formació, o s'ho confirmarà el convidat, perquè no sé si és aquest dilluns o el proper dilluns, un programa de formació especialitzada en prevenció del suïcidi que seguiran 150 professionals que atenen adolescents i joves. Alessi Serra, secretari d'Infància, Adolescència i Joventut de la Generalitat, bona vesprada.
Hola, bon vespre.
Gràcies per estar amb nosaltres. El programa que acabo de dir, ha començat o començarà?
Sí, ha començat dilluns.
Va començar dilluns, sí. Per tant, aquesta és la dada, ja està en marxa. Acabo de donar unes xifres, Alexis, imagino que les has escoltat, xifres sobre el suïcidi a Catalunya. Bueno, a Catalunya tinc també aquí unes xifres, espera que busco els papers, perquè avui tinc moltíssims papers. Parlem de xifres del 2020, que són les darreres xifres que tenim registrades. A Catalunya vam tenir 556 suïcidis, 414 homes, 142 dones. Però en xifres mundials és la barbaritat del que estava dient abans. Són les més altes, si mirem cap a Catalunya, des del 2005. Imagino que les coneixeu sobradament. Teniu alguna explicació des del vostre departament d'aquestes xifres que realment... Recordem que són xifres que són les més altes de causa de mort de la majoria de franges d'edat de la població. Teniu alguna explicació, Alexis?
Bueno, no hi ha una única explicació. Probablement hi ha diverses motivacions. Mm. És cert que en els darrers anys hi ha hagut diverses casuístiques, per exemple, doncs, la pandèmia ha suposat un important gap, no? Un important forat entre el que era doncs, tot el procés de desenvolupament dels infants, sobretot dels adolescents, que són espais d'edat entre els 13 i els 18 anys de canvis sobtats de la pandèmia, doncs, en aquest sentit, doncs, ens ha ajudat poc en aquest sentit.
Sí, i tant.
Situacions de dificultats de trobar, doncs, en la projecció cap al futur, vinculades a situacions d'abandonament escolar, dificultats en el món de les famílies, en el món de, en general, amb situacions socioeconòmiques desfavorides, doncs també són xifres que també augmenten aquest risc d'aquesta conducta suïcida. Per tant, no, malauradament, no hi ha un únic motiu, sinó que són varis i per tant, doncs, a partir dels motius varis, el que hem de fer és anar afrontant, en aquest cas des de la perspectiva de la formació professional, doncs, com preveure com poder treballar millor, doncs, i evitar futures conductes suïcides o autolítiques.
Concretament, els cursos, aquest curs que heu posat en marxa es dirigeix al personal de joventut dels locals i els equips professionals dels centres residencials d'acció educativa i d'educació intensiva del Sistema Català de Protecció a la Infància. Aquest curset també és una mica una resposta a aquestes xifres, a aquest nivell de suïcidis tan alt, Alexis?
Sí, a veure, des de la Secretaria d'Infància, Adolescència i Joventut, que hi ha dues direccions generals, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència i la Direcció General de Joventut, ja fa un temps que tenim un grup de treball on hi ha tres subgrups, un dels quals és com treballar la prevenció del suïcidi. Grup de treball, per cert, que està coordinat o enllaçat amb professionals també doncs, del Departament de Salut, també del Departament de la Presidència, que és on pivota el Pacte Nacional per la Salut Mental, I detectàvem que els professionals, tant el que són tècnics de joventut vinculats amb el món local i professionals del que són els comentaves, no, dels CRAES i dels dels CREIs,
sí,
que feia falta dotar-los d'instruments, de dotar-los d'eines per detectar. A mi m'agrada molt, si em permets, parlar del concepte d'antena emocional, perquè aquests professionals estan molt en contacte amb nois i noies d'edats que són objecte d'aquest curs, i per tant dotar-los d'instruments, dotar-los d'eines per tal de detectar, per tal de treballar, per tal de resoldre, i també doncs, en el cas doncs, comunicar doncs, en els professionals que se n'han d'ocupar, creiem que era una mesura absolutament necessària i essencial. I la resposta, he de dir que ha estat, no sé si dir-ne desbordant, però vaja, totes les previsions que teníem s'han vist desbordades, i per tant el que haurem de fer és que aquests cursos s'hauran de tenir continuïtat.
Doncs em sembla que és una iniciativa estupenda, una iniciativa que té molt sentit. Alexis, ets secretari d'Infància, Adolescència i Joventut, i has vist, ara ens ho explicaves, que calia posar en marxa un programa com aquest, i més reforçat amb la resposta que tu ens deies per part de les persones que ho rebran i que després ho portaran als joves, no? A joves, adolescents i infants. Com està ara mateix la salut mental i moral de la nostra joventut?
Bueno, és evident que en general la població ha hagut de patir tota una crisi pandèmica, que tots n'hem parlat molt, però tots, si mirem el nostre propi entorn, poc o molt doncs, hi han hagut afectacions de tipus, si més no, emocional. Per tant, quan baixem al nivell doncs, dels joves i sobretot dels adolescents, doncs, el patiment ha estat més elevat. Doncs es comenta que hi ha hagut un increment de problemàtiques de salut mental entre el 20 i el 30% arran de la pròpia pandèmia de la Covid, o amb dades de la pròpia Organització Mundial de la Salut que estimen que la meitat dels casos vinculats a trastorns mentals es detecten abans dels 14 anys. Per això, programes com aquest són els que nosaltres, en coordinació d'altres departaments, podem treballar per tal de, si podem detectar i podem, per tant, prevenir situacions que vagin a més, ja no suïcidi, sinó també el que comentava abans de conductes autolítiques, autolesives, doncs creiem que hem de poder fer front doncs, a aquest increment que tu comentaves, que és una evidència a Catalunya i a tot el món, malauradament.
Alexis, ens acompanya Verónica García Morales, que és professora de la Universitat de Barcelona i que ens ajuda a reflexionar aquí al Camins, aquí a Ràdio Estel, els dimecres. Crec que volia fer-te alguna pregunta, si et sembla bé.
Sí, tant, i tant.
Bona tarda, Alexis. La verdad que me parece muy, muy interesante este programa y sobre todo haciendo referencia al concepto que ha señalado, ¿no?, antena emocional. Me ha llevado a reflexionar sobre mi papel, ¿no?, como profesora universitaria y mi relación con muchos jóvenes que pueden estar sufriendo, ¿no?, algún tipo de estas situaciones, algún problema de salud mental. Y creo que es muy importante, sí, conocer y tener herramientas para poder detectar. No sé si pudieras compartirnos alguna de ellas que, por ejemplo, como profesores nosotros pudiéramos tener en cuenta a la hora de relacionarnos con nuestros estudiantes.
Clar, en relació amb això, jo el que crec és que el que hauríem de poder fer és exportar els continguts d'aquesta formació per la prevenció del suïcidi juvenil. L'important en aquest cas, i tu com a professional doncs, segurament doncs, també estaràs d'acord, l'important és fomentar la comunicació, educar en aquest cas els professionals en la terminologia del que estem parlant, del que és salut emocional, del que és diferenciar-lo del que és salut emocional del que és salut mental, el que us comentava, no? Entendre quines són les conductes autolítiques, no? Per què un adolescent, un jove, doncs, pot arribar doncs, a autolesionar-se de forma deliberada, és perquè es vol autocastigar, és perquè vol regular, diguéssim, té un problema de desregulació de les seves pròpies emocions, té la sensació de potser de tenir un control autolesionant-se que no té cap a d'altres situacions de la vida. Per tant, jo crec que aspectes formatius, formant doncs, els professionals que, com tu deies, doncs, són aquestes antenes emocionals i, per tant, són moltes vegades persones que estan al davant de situacions i que, per tant, si no tenen els coneixements oportuns i, per tant, no poden detectar situacions, són situacions perdudes que poden anar a més i que després doncs, hem de lamentar doncs, aquestes xifres. No? Això també és una xacra. Estem parlant també de situacions vinculades a el que és l'afectació del món de les pantalles, al món de les xarxes socials. Tot això és un món tremendament complex per part dels adolescents i els joves. I en aquest sentit doncs, també és important com treballem la part formativa, la part educativa, en els professionals, i deixa'm dir també el paper que té el sistema educatiu en relació doncs, als nois i noies que formen part del sistema educatiu i el paper que tenen també les famílies en relació a l'educació, en relació també a les pantalles. Per no parlar ja de situacions de violència envers els infants i els adolescents, que podríem estar un programa i mig parlant d'aquestes situacions i que poden derivar també en conductes suïcides per aquests adolescents i joves.
Alexis Serra, tu ho has dit, ens quedaríem un programa sencer perquè és que n'hi ha tantíssima casuística i em sembla un tema tan interessant, però la temporada és molt llarga i segurament ho tornarem a tractar aquí al Camins. Alexis Serra, secretari d'Infància, Adolescència i Joventut de la Generalitat, el departament ha posat en marxa aquest dilluns un programa de formació especialitzada en prevenció de suïcidi que seguiran 150 professionals que tenen adolescents i joves i que esperem que tingui continuïtat. Alexis, enhorabona per la iniciativa, em sembla brillant i important i estem en contacte. Gràcies.
Perfecte, moltes gràcies.
Verònica, hem d'acomiadar.
Vale?
Vinga, doncs recollim. Una hora de ràdio en directe, a punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimecres de la segona temporada de Camins. Ferran, ara el Raga et saludarà. Hola. Ferran Capdevila a la producció, Carla Buigas i Pere Juventí, Balcells a la redacció. La nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Maria José Mendoza i les seves xarxes socials. I la clau de tot plegat, la insultant Paula Moreno a les vies de so i al muntatge musical. Ara de seguida més informació en el butlletí de les 9, ja ho sabeu. Salutacions pel qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí, pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dimecres, a veure si el Madrid ens dona una petita alegria i perd, no crec, però bueno. I nosaltres, que ho deixem aquí, ho tornarem a fer, ho farem demà, farem Camins, cuideu-vos!